Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia del Gall del Monestir dels dijous en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dossó, molt bon dia.
Bon dia i molta avui alegria.
I això?
Per la primavera.
Perquè és primavera,
ah,
no?
No, no.
El 3-0 del Barça.
Estar aquí, a mi m'agrada molt estar amb aquests companys i penso que és un motiu d'alegria, no?
Home, sí.
Per mi és per un motiu d'alegria. Ja ho tinc apuntat a l'agenda tots els dijous, allò, i vinc amb molta alegria, amb molt de gust.
No sabem si van anar amb tanta alegria Fernández Díaz i Daniel de Alfonso en aquesta compareixença que es va fer ahir al Congrés. Jo d'entrada preguntaria, ja m'imagino que heu vist, que sabeu com van anar les declaracions que es van fer, els arguments que van aportar l'un i l'altre, però la pregunta seria, aquestes comissions d'investigació tenen utilitat? Serveixen per alguna cosa?
Jo estic convençuda que no serveixen per res.
Som dos.
I llavors?
Jo sí. Jo penso que serveixen per dir, el fet que una comissió que hauria de ser doncs, interna del Congrés per trobar veritats i saber què ha passat i què no ha passat, quan tu hi poses les càmeres de televisió, ho converteixes en un plató de televisió obert al públic. I llavors allí comença l'espectacle. I una de les coses importants és que cadascú dels intervinents, tant els polítics com els encausats o els que estaven doncs, donant explicacions, estaven parlant per la seva clientela. I això, d'alguna manera, prostitueix l'objectiu d'una comissió d'investigació, perquè el converteix en espectacle, i cadascú feia el seu paper, i cadascú, doncs, més enllà de les veritats que podien defensar o no, anaven a rendibilitzar el debat que hi havia. Per tant, serveix? Sí que serveix, perquè és una plataforma de propaganda política i editorial.
Aquesta és l'única utilitat que té?
Teòricament no, teòricament és per esbrinar. Ara, esbrinar les veritats de coses d'aquestes em sembla que toca als jutges i no toca doncs, a una comissió de parlamentària perquè ni tenen les eines per saber doncs, els arguments exactes doncs, del que ha passat i del que ha deixat de passar i per tant doncs, es converteix això en un debat polític i el debat polític en aquests moments i sobretot doncs, en aquestes circumstàncies serveix cadascú per lluir el seu referent de partit o doncs, de la seva línia política.
Jo volia dir una altra cosa també, i la Maria n'és testimoni, en els plens, quan venia la televisió, el llenguatge canviava completament. En els plens municipals, que normalment eren íntims. Bueno, eren íntims, encara que hi hagués públic, però hi havia d'allò. Quan hi havia la televisió ja veies que tothom anava més a exhibir-se o a fer no sé què.
Actuava.
I quan eren de d'allò, les coses no donaven tant de temps. Segona cosa, jo crec que, com deia el Josep Maria, aquestes comissions servirien si tothom es preparés molt bé els temes. Si tothom es preparés molt bé els temes, sobretot quan són temes d'economia o són temes de d'allò, d'ahir et sembla que estava més clar. Però jo penso que hi ha parlamentaris o hi ha diputats o hi ha el que sigui que van anar allà pues, havent-se llegit el diari.
Diguem, o per cobrar el que toqui.
Per cobrar el que toqui. I l'última cosa que volia dir és que respecte, ara ja no parlo de la comissió en si, sinó respecte a les clavegueres de l'Estat, jo crec que les clavegueres de l'Estat, que a tots els estats hi ha clavegueres, per mi és millor que ho tingui l'exèrcit que no que ho tinguin la policia, perquè l'exèrcit en tot cas ho farà servir per temes d'Estat. Del país o del que vulguis, si és que ho fa servir i si és que és bo que existeixi.
No però posis l'exèrcit enmig de la política i de l'acció política.
Perdona, però és que l'altre no ho sé, però aquells, com a mínim, en aquest aspecte, haurien de ser o són més neutrals. Però els altres és que van a contra els partits.
Amb la metralleta van, eh?
Bueno, sí, si alguna vegada van... Però és que els altres van contra els partits. No. Els altres fan servir la informació per anar contra el partit. No en a favor de l'Estat, no en a favor
jo
del...
Jo crec que en aquest cas, Pasqual, no era una lluita contra cap partit, sinó que era una lluita interna entre els diferents policies.
Efectivament, efectivament.
Està claríssim, això.
Sí. També.
De totes maneres, és molt fort que al final molt acabi fort. Declarant de que no sabia que l'estaven gravant en el seu propi despatx, és a dir, que el ministre...
D'Interior.
No sí, el ministre d'Interior no sàpiga que l'estan gravant en el
llavors
seu despatx.
Llavors l'haurien de fer fora per sí. Tonto.
Val, és que esclar, però això és el que passa, diguéssim, amb els polítics, no? Diguéssim, tots els polítics prefereixen passar per tontos, sí. No pas, diguéssim, que per corruptes, per no sé què, vull dir, diguéssim, sempre, diguéssim, prefereixen passar per tontos. Dius, bueno, doncs, més motiu per treure'l, sí. Més motiu per treure'l, vull dir,
però
no pot ser que diguem una persona aquí.
Nena, així, que aquí no? Hi ha alguna cosa que no s'ha aclarit, jo no sé, un dia o altre s'aclarirà. Primer, qui va voler que es gravés? Segona, un cop enregistrada la conversa, qui va guardar, qui va poder difondre això? I no crec que sigui ni l'un ni l'altre.
Ah, sí, sí.
I per tant, hi ha algú aquí que ha manipulat, potser el que deia la Maria, dir aquí una guerra de policia, que han aprofitat, jo no sé, des d'on ni com, jo penso que un dia o altre els
ni perquè qui prodes.
Sí, i qui prodes.
Aquí beneficia, aquí. Perquè aquí es veu que sí que hi ha una lluita de policies que jo no la sabia, que és entre un tal Pino, que es veu que... I un altre policia que ara no recordo com es diu, i aquests dos...
Villarejo?
No, potser sí, no ho sé. I llavors aquests tenen una pugna a d'allò. Bueno, però què em treuen amb això?
S'ha arribat a especular que hi havia la infiltració, imagina't, de Mossos d'Esquadra allà dins. Que algú des d'aquí va tenir un interès perquè sabia, i això ho poso amb un interrogant grandiós, però vull dir que aquí hi ha algú que ha trobat la manera doncs, d'intervenir en una relació i en una...
Un interrogant. Tal com es presenta el Fernández Díaz, diu que és víctima ell diu que és víctima de
la difusió segur.
No, i de l'Operació Catalunya, vull dir, ell pot pensar que sí que potser algun mosso d'esquadra li volia fer llit, perquè després diu, és que amb això el que buscaven és que el PP perdés quota electoral o com vulguis dir-li. O sigui, ell es presenta com a víctima. I jo la veritat és que bueno, i després l'altra cosa...
El resultat ha sigut víctima, jo penso que sí, no?
Home, clar. És que si dius bestieses, clar, ets... Sí.
Perquè es converteix en exministre, ja.
Està clar.
També.
No, però en el seu moment ell va fer unes declaracions quan van passar els fets i va dir que normalment totes les converses que es tenien al seu despatx es gravaven. Per tant...
Però això jo m'ho crec.
Sí, sí, diguéssim, el que no pot ser és que en aquell moment vagi dir que es gravava tot i ara digui que no sabia que es gravava. Vull dir, això és el que és l'absurd total, no?
Home, potser hi ha el botó de l'off i l'on.
Bueno, no ho sé,
aquí,
però...
El problema de l'edat i la memòria, potser.
Clar, però vull dir, és que aquestes declaracions contradictòries cada vegada són més freqüents, no? En aquests casos així, cada vegada són més freqüents. I jo ho entenc, i entenc, diguéssim, doncs aquí és molt probable que es gravés tot perquè en quedés constància del que es havia dit i tot plegat, no? Ara, la utilització posterior és el que diu el Josep Maria, vull dir, esclar, l'utilització posterior és a veure qui beneficia, no? I qui és el que ho filtra. No ho va filtrar un ni l'un ni l'altre, i menys el d'Alfonso no devia tenir accés a la conversa.
I està barrejat, aquí ha sortit la Camarga també, per aquí.
Sí, dir, també.
I per tant, que són dos moments o dos situacions d'enregistraments i de divulgació i tal, que aquí hi ha gat amagat, vull dir, tant en una gestió o l'altra, jo no sé quina relació tenen una cosa amb l'altra, però que després l'ús d'aquest tipus de converses teòricament íntimes i privades o doncs secretes, que després arriba amb la dimensió política que tenen tant una conversa de la Camarga com aquesta.
Però hi ha una cosa de la que deia el Domènec, diu, totes les converses es graven, bueno, però es graven d'ofici, per dir-ho així. Ara la Camarga ja era més dirigida.
La Camarga era una altra cosa. Una cosa és que es gravin...
Era per benefici, sí, la de la Camarga era per benefici.
No, però una cosa és que es gravin les converses que es portin en un despatx oficial perquè en quedi constància del que s'ha dit. Això és una cosa. L'altra cosa és gravar una conversa en un restaurant.
Això ja era dirigit.
Això ja és diferent.
Premeditat. Premeditat.
I l'última cosa és dir, i quin atac d'amnèsia, no? I quina manera més ridícula de negar les coses. Ells diuen, les cintes són il·legals, doncs per mi no em serveixen de res. I llavors, no, jo no he dit afina, no he dit afina, he dit, en fi, hace tiempo, home, però quines bestieses, jo pateixo per la dignitat d'aquestes persones. A mi em costaria molt dir una cosa així, eh? No us sembla que és indigne?
Bueno, tot depèn de si després vas a confessar i t'ho perdonen tot.
Exacte. Tres Pare Nostres i una Ave Maria, sí, ja ho
de totes maneres, tornant a l'escenificació del que suposa una comissió d'investigació, tota aquesta posada en escena, de cara a la ciutadania, això, en realitat, si
ajuda
en algun
molt,
cas...
Ajuda molt al prestigi dels partits i de la política.
Esteu segurs?
No.
Amb
ironia.
Esteu segurs? Amb ironia total.
No. Ironia total.
No, el que sí que he descobert, perdó.
Perquè jo no sé si hi ha conseqüències després de resoldre... Bueno, de resoldre. Imagino que pocs casos es resolen si cadascú va a la seva...
Jo el que sí que he vist és que persones que jo hi vaig veure intervenir vaig pensar que eren horrorosa la seva intervenció. Després hi ha hagut mitjans de comunicació que han dit que havia sigut brillant la seva intervenció. O sigui que no sé si vam veure la mateixa qüestió, diguéssim, no?
Però jo continuo pensant, Maria, que és allò que dèiem, que cadascú parlava per treure en suc d'alguna manera i per la seva parròquia. I llavors l'objectiu o el resultat de tot això és que es crea un estat d'opinió en sectors determinats i cadascú segurament n'ha tret conclusions diferents. Els d'Esquerra Republicana orgullosos del paper histriònic del senyor Rufián.
Jo dubto molt que ningú d'Esquerra Republicana es pugui sentir orgullós.
Orgullós, sí, exacte. Sí. No és la paraula exacta.
No és la paraula, però està clar, vull dir, jo és que em va caure l'ànima als peus. I una representació...
A mi em va caure la cara de vergonya.
La cara de vergonya, vull dir, és que no pot ser per dignitat inclús de l'acció i del parlamentarisme. És a dir, no pots anar doncs de nen mal educat en una intervenció i d'aquella manera. Però jo penso que el Rufián és un d'aquests personatges i potser sí que n'estan, jo penso que sí que n'estan orgullosos els d'Esquerra. S'ha fet ell una imatge pròpia i l'està consolidant. És a dir, ara tothom espera quan el Rufián doncs té una intervenció a veure quina la diu. Els seus tuits o les seves intervencions van ajudant a consolidar una imatge del que no té pèls a la llengua, de que les diu d'una doncs, alçada del campanar.
Jo diria que no, més de no tenir pèls a la llengua és que no té vocabulari, aquest home.
Hi ha una cosa que es diu la finés.
Exacte.
Que penso que un bon debat parlamentari pot ser molt maco, a mi, vaja, a vegades, però sense finés, sense aquests modus, no sé com es pot expressar, és impossible, és com si estiguessis a una conversa de barrio bajera, vull dir, una cosa que és que ni el llenguatge, ni la coherència, ni res, només és l'insult per l'insult.
De totes maneres, tenim un altre debat també en del cas Palau, no? En parlarem. Perquè jo ahir em vaig indignar, si canviem de debat, ahir em vaig indignar molt quan una secretària, que l'únic que feia era portar sobres d'un cantó a l'altre, cobrava més que jo com a directora de serveis, cobrava 3.200 euros, és que em semblava... No sé si feia alguna altra cosa més en el senyor Millet, però em va semblar molt forta.
Jo del Millet, no, podríem parlar el que vulgueu, però vull dir, el Millet, quan li va estafar en el seu sogre del casament, vaig pensar, quina capacitat hormonal té aquest home per dir-li al consogre que té que pagar la meitat. Perquè d'això se n'entrarà el consogre, vull dir, després això... Vull dir, bueno, però bueno, és el consogre i tal. Ara que la secretària li foti els estalvis que ella tancava en la caixa, és que això em sembla roí. Vull dir, a veure, la senyora aquesta es veu que tenia por que el marit li afanyés els diners o no sé què, i va dir, saps què, la guardaré a la caixa dels bitllets, que allò sí que és, bueno,
segur.
La seguretat absoluta. I agafa l'altre i li arramba. Oh, però quines coses, no? No us sembla molt, molt gros, això?
Home,
i cada dia en trobaràs
tot
una.
Tot plegat.
Home, però fotre els calés a la secretària, per molt que cobrés 3.200 euros, com diu la Maria, em sembla que fotre els calés a la secretària és indigne.
Jo, el judici aquest del Palau, que intento veure'l de tant en tant, és millor que qualsevol sèrie de televisió.
Sí, sí, sí.
Cada dia ve una sorpresa nova.
Ho supera.
Home, sorpreses, i parlant de sorpreses, i no sé si donaria per fer una sèrie, és el tema de les inversions a Catalunya, que com sabeu aquesta setmana, després de l'anunci de Mariano Rajoy d'aquestes inversions, diríem que milionàries, no? Per infraestructures, després el senyor Montoro surt i diu que l'increment no es notarà aquest any. perquè, de fet, la inversió està per sota del 2016 i que, en canvi, serà a partir de l'any que ve, del 2018.
I totes les comunitats queixant-se que perquè invertia tant a Catalunya.
No estan, siguen una mica objectius, el Rajoy va dir que això arribaria fins al 2020. Per tant, doncs, d'alguna manera té una explicació. És a dir, passa doncs, que està clar, les xifres que va donar així, tot globals, i les que després surten pels pressupostos de l'any que ve, llavors dius, ostres, això grinyola. Però que, no es van desmentir. És a dir, de fins al 20, doncs, s'ha d'esperar fins al 20 si han plogut tots aquests milions o no han plogut aquí.
Però sembla que el Montoro li ha fet el llit en el Rajoy.
O no, li ha fet el favor per si callar les altres comunitats.
Sí.
De totes maneres, tots els que hem estat en una administració pública sabem que les inversions no es compleixen mai. Sí. Ni als ajuntaments, ni a les generalitats, ni a
enlloc. Home, sí, però no amb aquest grau.
No, però sí... Ara, torno a dir que és veritat el que hi ha aquí una disfunció. Però que si tu dius, aquí donarem 3.000 milions d'aquí fins al 20, i l'altre et diu, l'any que ve, 1.000. No, però pot ser, tu dius 1.000 i l'altre dit 3.000. Home, l'altre dit 3.000 en 3 anys.
Sí.
I doncs en comencem, doncs ja en donem 1.000. Té una explicació lògica. Ara sí, tu li pots donar el tom, com se li ha donat des d'aquí, per dir, escolta, això és un desmentiment, i cadascú tira l'aigua al seu molí.
Però fixa't que són projectes que ja eren anteriors, potser feia 2 anys, 3 anys, per tant, el projecte, els plànols, els estudis, els no sé què, tot això, ja ho tenen fet de fa 3
sí,
anys.
Sí, sí, sí.
Per tant, el que no tenen són els quartos. Què em fa falta? Només em fan falta calés.
No,
pues
tenen, no tenen els quartos.
Vale, però això és un altre tema. Llavors, vale, no tenen els quartos. Això
llavors, si ets honest, vas en els empresaris i els dius, mireu, nois, que els empresaris enguany... ho entenen tot, això, eh?
Sí.
Aquest any no podem fer inversions perquè no tenim diners, poseu-los però d'aquí a 3 anys acabarem fent aquestes inversions. I d'aquí 3 anys Dios us dirà...
Ara, els empresaris amb quina cara assumiran tot això? Perquè home, si els hi diu, jo us ajudaré a vosaltres fent unes inversions a Catalunya, fent no sé què, no sé quantos, i vosaltres m'heu d'ajudar a mi. I a la primera cosa diu, no fem inversions a Catalunya...
Doncs no t'ajudem.
Bueno, clar, és que com a mínim ha perdut tota credibilitat.
Però fixeu-vos que aquí hi ha dues coses. Una és el compromís que posen, però fins i tot en els pressupostos. És a dir, una cosa és que tu tinguis unes partides determinades i que després... al final d'any les hagis fet servir. Sí. Dir que no sempre el que hi ha en els pressupostos després té
ja ho diu la Maria,
una traducció en
directe,
aquella,
sí.
Directa. Per tant, aquí queden les coses molt penjades.
Sí, sí.
No sé.
Haurem d'esperar el 2018.
I el 19
no sé
i el
20. No sé què haurem d'esperar, tu.
Home, com a mínim per saber si no continuen baixant.
A lo millor ja no depenem d'aquests pressupostos.
Clar, a lo millor això anava a dir, els que creuen en tenen fe en la independència i ja tant els hi fa aquests pressupostos, no?
Doncs parlant de pressupostos, ja sabeu que el Tribunal Constitucional ha suspès la partida que doncs havia de servir per aquesta convocatòria del referèndum, per sufragar el referèndum. I a més ha advertit a tot el govern, o sigui que estan tots ja assenyalats.
Però aquesta partida jo penso que va estar posada expressament perquè se suspengués. Clar, a veure, perquè tots els que hem fet pressupostos sabem que tu pots camuflar el que vulguis a dins del pressupost sense dir-li d'aquella manera.
Clar.
De fet, d'entrada, jo crec que la primera vegada que se'n va parlar es va dir de... no sé quina frase es va fer servir literalment, però com... posarem una partida que estigui, diguem...
Picos, pales i azadones, entre todo 2 milions, com diu el...
Exacte. Camuflada, no?
Com que la CUP, que és molt intel·ligent, volia que es posés aquella
explícitament.
Partida... Explícitament. Aquella partida, doncs ja ens ho fem.
Ara, el que sí que observo és que si el procés dura molt, el Tribunal Constitucional n'acabarà prenent, eh? Perquè ara ja, quan el del 9-N van dir, hòstia, que vostè no m'ha avisat específicament, que vostè només va dir siguin bons i no sé què, i ara ja diu, un moment, no pot fer això, no pot fer això, no pot fer l'altre, si ho fa té no sé quantos penal, i estan aprenent de molt, o sigui, el tribunal, tindrem un Tribunal Constitucional molt sòlid, perquè haurà après de totes les...
Home, i a més és nou, la vicepresidenta és catalana...
Ai, home, sí... Però és curiós i, a més, bueno, no ho sé. Ara, a mi el que em fa gràcia és que després d'aquests advertiments, després d'haver enfortit la teoria del Tribunal Constitucional i la manera de redactar les coses, nosaltres hem dient que seguirem fent el referèndum, jo no sé exactament com. I llavors sí que sembla que hi ha un joc...
I ens ho hem de creure, Pasqual?
Jo sóc de molt bona fe, si vols que digui la veritat, jo sóc de molt bona fe. Però clar, jo...
Els que diuen això també saben que no...
No ho sé.
La viabilitat és molt dubtosa.
És un joc d'astúcies al final, jo penso. Sí. De veure qui en sap més...
Però en política hi ha la gent. Jo penso que no podem anar amb discursos de dir jo sé que això es pot fer o no es pot fer, però ho dic perquè tu estiguis content i em doni suport. És a dir, hi ha masses trampes pel mig.
Sí, exactament.
Per primera vegada, ahir vaig veure... em sembla que era ahir, ja no sé quin dia visc, el president Puigdemont una mica nerviós.
Sí.
El vaig veure que ell acostuma a ser una persona pacífica i ben educada, contestant bastant malament a bastanta gent.
Es va dir grossa, sí, sí.
I fent callar el senyor Coscubiela quan tenia tota la raó del món de queixar-se del que li havia dit. No sé, no em va agradar la seva actitud d'ahir, francament, ho sento, però no em va agradar.
Bueno, estem aquí. No obstant, hi ha un matís ahir en els debats del Parlament sobre això, en les preguntes de control al govern, que quan van intervenir la CUP i va contestar el president no els hi va donar així carta verda del tot el que li demanava la CUP, sinó va dir, escolta, jo... la base àmplia de consens que hi ha en el dret a decidir i a fer-ho d'una manera pactada, la mantenim, la mantindrem fins al final i més enllà, va dir, del final.
Sí, senyor, sí.
O sigui, aquesta frase d'insistirem doncs, en buscar el diàleg i el pacte, home, jo no sé quin recorregut té, però que no és aquella cosa que la CUP demana, de dir, escolti, demà passat vostè ha de posar data, ha de posar pregunta, i d'aquí no ens movem i tal.
Bueno, entre altres coses, sembla que estava una mica enfadat, perquè no sé si sabia que la CUP aquell dia repartiria per totes les estacions de trencs la seva propaganda política.
La pregunta i la... sí.
Vale.
Bueno, cadascú juga el seu paper.
Sí, però quan tu tens 30 diputats pots jugar un paper, però quan en tens 10...
I ets imprescindible, també.
Sí, exacte.
El problema és aquest.
Aquest és el problema.
Bueno, ara, però... vols dir que no hi ha alguna cosa més? És que jo no, si no, per lògica, no ho entenc. Quan el Puigdemont quan diu mirarem de pactar, perquè em sembla que més de cul a la paret no s'hi poden posar, mirarem de pactar, vols dir que no estan tenint converses per sota la taula i l'altre pensa que és un producte que ha de madurar una mica més o que hem d'esperar una mica més de temps perquè d'allò? No hi ha res?
Jo penso que no. I penso que això s'ha d'acabar com s'ha d'acabar, perquè un moment o altre s'ha d'acabar. Jo trauria aquí a mà és els resultats dels sondejos que hi ha, és a dir, l'últim sondeig del CEO, home, aquesta voluntat majoritària de tot el poble de Catalunya que vol, que demana, resulta que ben bé no és així.
Bueno,
i llavors, i més aviat va enrere. Això, d'alguna manera, també s'ha de traduir políticament. I això, els responsables són doncs, els d'aquí i els d'allà, però els d'aquí també, per veure com treure el carro del fangar, perquè això, estem en un fangar que no, ningú sap com serà de sortir, però vull dir, això no té sortida fàcil.
No, que va. Sí.
Ah. Sí, sí o no?
No.
Jo està rumiant.
No, clar, no, que no té sortida fàcil és segur, que jo crec que la sortida bona seria pactat, també és segur, que el Puigdemont, si no té més converses o no té més esperances que les pròpies d'allò, em sembla un pèl imprudent si diu que se celebrarà i que esperem, també ho veig així. Ara és molt...
presoner de les seves paraules i dels seus compromisos.
Sí.
I per tant, doncs...
i de tota manera, el que ha decaigut, o el que sembla que ha decaigut, segons el sondeig o la demoscopis o el que sigui, és la gent que votaria a favor o en contra de la independència, però a favor del referèndum,
sí.
Cada cop hi ha més gent que s'apunta.
Sí.
L'Ada Colau em va dir jo...
Sí.
És que em sembla que tots tenim ganes que s'acabi
aquesta...
allò, tercer acte, ja.
Fas el referèndum i surt que no, fas el referèndum i surt que no, doncs és que no, ja s'ha acabat el rock i no hi ha més problemes.
S'hauria acabat el bròquil?
Jo crec que una gran
si
part del bròquil sí.
Sí?
Una gran part del bròquil sí. Ara, després també depèn de quina...
L'endemà
conducta...
dirien hem de fer un altre d'aquí un any.
No, després depèn també de la conducta que tingui el govern espanyol amb Catalunya. O sigui, a partir d'aquest moment, diu, com que no sou majoria ara sois míos, això és un tema. I si diu, si després d'aquesta conducta anem a pactar i a tenir la fet en pau, s'ha acabat. Els socialistes deien, l'altre dia ho vaig sentir, que volien revifar l'Estatut del Maragall, per dir-ho d'una manera. Home, si ara potser no sé si és tard o si és aviat o no sé què, però si surt el no o surt no sé què, doncs penso que l'Estatut és una gran possibilitat de poder entendre'ns entre tots.
Hi ha una part de l'Estatut que encara és vigent que tampoc no es compleix amb l'estratègia que està fent el govern, eh? Clar. Ara ens ho hem carregat tot, ens carreguem la Constitució clar, i ens carreguem l'Estatut.
Sí, senyor.
I està clar, així no podem avançar.
Bueno, pensa que dintre del govern hi ha un partit que és Esquerra Republicana que no vota mai la Constitució ni l'Estatut, vull dir...
Clar. I aquest és un...
Però jo crec que si fem un referèndum i surt el que surti, surt que no, doncs bueno, s'ha acabat no sé què, en un any, en dos anys, en deu anys, no ho sé. L'encaix no estarà resolt fins que es puguin les dues parts que estigui resolt. Però almenys el neguit d'allò jo crec que sí que s'hauria acabat.
El que a mi m'agradaria és que aquest estat d'opinió que hi ha al carrer es pogués traduir, que penso que hi hauria unes modificacions, en una correlació de forces dins del Parlament. No sé si l'actual correlació de forces, és a dir, hi ha una majoria independentista en el Parlament però no en la societat, pel que diuen les enquestes, a mi m'agradaria que això lligués d'alguna manera, que el que reflecteixen les enquestes i els sondejos es traduís també en la proporcionalitat de les representacions parlamentàries. I a partir d'aquí, doncs, allò, el mandat que tenim democràtic, potser hi hauria un altre mandat democràtic.
Segur.
Doncs bueno.
No sé, és que hi ha coses d'aquestes que són difícils, perquè... A veure, amb l'actitud que ha tingut el Rajoy últimament i tot plegat, sembla que justament el que hauria d'haver ajudat era fomentar més l'independentisme. I, en canvi, les enquestes no estan reflectint això. I llavors estem en una situació que resulta com molt curiosa, no? No sé si és que realment la població el que comença és a mostrar un cert cansament de tot plegat. I que, per tant, diu, bueno, escolta, acabem d'una punyetera vegada i de més... I realment fer una votació seria una de les grans solucions que hi ha. Clar. Diguéssim, és fer una votació, que veure, diguéssim, quina correlació de forces, diguéssim, hi ha, i a partir d'aquí tornem a plantejar les coses, perquè tal com estem, sortides no se'n veuen, eh?
Per què vols dir que el Rajoy no dona Catalunya per perduda, ja?
Jo crec que no.
A veure, amb aquests pressupostos, jo penso que... Vols dir que no?
A veure... Jo crec que no, crec que al contrari, que fixa-t'hi que aquí estem sempre carregant-nos el Rajoy, jo per descomptat que no, simpatia no n'hi tinc cap, però ell va sortint amb la seva, eh?
Sí, sí.
Ell va sortint amb la seva. A veure, a Catalunya, amb els nostres pressupostos, i canviant de tema, però no canvio massa, quantes escoles públiques estan amb sostres que estan fora de la llei des de fa més de 20 anys?
Parles de l'Uralita.
Sí.
L'Uralita bajo teja.
Sí. I no l'hem canviada i hem tingut els pressupostos per fer-ho. Quanta ajuda, els que hem estat en ajuntaments, quanta ajuda hem tingut de la Generalitat per escoles bressol? Ara es queixen, però és que no n'hem tingut mai cap ni una. Mai cap ni una. Podríem fer un llistat de coses que s'estan deixant caure a sanitat. No estem en la millor època de la vida. Hi ha un judici al Valle d'Hebron per un tema de...
Llistes d'espera.
De llistes d'espera. Les escoles públiques estan caient a trossos. I això no és culpa de Madrid, eh?
I t'hi afegiria un element polític que hem tret moltes vegades, la llei electoral, que no depèn de Madrid,
també,
sinó que
no.
Depèn de Catalunya.
I no l'hem
manera,
sabut
aquesta
mai.
Sobirania doncs, que reivindiquem, no l'apliquem en allò que no ens interessa. Clar, vull dir, són mancances, eh?
Que no aquí ens interessa, no, que no ens hi posem d'acord.
Ah, bueno, però...
Però no ens hi posem d'acord perquè no interessa.
Ah. Alguns.
Perquè hi ha gent que sap que treu més vots en els pobles petits i ja li va bé.
Vull dir que són elements també de contradiccions dins de les polítiques que a vegades doncs, només tenim doncs, un referent i un tema monotema i hi ha reptes del dia a dia, com deia la Maria, de tots aquests àmbits importants de govern que segurament s'hi treballa en cada un dels departaments, però en l'opinió pública no es nota i en l'efectivitat de les accions de govern tampoc. Home, doncs potser giréssim plana i miréssim de ampliar el focus de debat públic.
Hem tret tres o quatre temes, però estic segur que si parlem de temes culturals al Domènec ens en podria treure una pila, si parlem d'altres temes en podríem treure molts, no? No s'està fent una feina ben feta en aquest país. Quan dic aquest país vull dir Catalunya.
Clar, jo penso que si tinguéssim aquests 17.000 milions que hi ha de desfasament entre els que donem i el que rebem, potser es podrien fer algunes coses d'aquestes. Ara jo estic d'acord amb el que deies del Rajoy. El Rajoy hi ha una dita castellana que diu a paso de buey con intención de lobo y cara de bobo. I compleix.
Compleix les tres estadístiques.
Compleix les tres sentències.
Les tres condicions.
Les tres condicions, exacte.
Sí, sí. A paso de buey con intención de lobo, bull i burro no és, i cara de bobo. Bueno, deixem la... d'allò. Després em deies lo de l'amiant. Jo crec que lo de l'amiant va sortir, primera, l'oralitat, és que, a més, parlaven d'escoles de Sabadell, que tu les deus conèixer molt bé.
És que sí, però és que n'hi ha a Viladecans, sí, jo m'hi cansat durant 20 anys que me les treguin i no me les treuen.
L'oralitat era una solució universal.
Sí, i tant. Sí.
Universal. Vull dir, qualsevol rafal, qualsevol construcció d'allò, tenia la taula d'oralitat que li fotien dos platges...
Però llavors, Pasqual, el Parlament fa una llei que prohibeix... I a Lleida tenim encara pissarres d'oralitat. Pissarres.
I segur que, a més, no, pot ser nociva, però no sé si és tan nociva com ens volen fer creure per canviar-ho tot. Perquè si dius que hi ha moltes escoles que encara...
Si no remena, sembla que no.
Exactament.
Però...
L'única cosa si remena.
El que és nociu és la pols. Sí. Però sí, quan fa tants anys que està fet una escola,
sí,
vol dir
fet,
que ja s'està
desfent.
S'està fent pols. S'està
fent pols.
Sí, sí. Sí, l'asbest, que entra dintre el tema pulmonar. Però, bueno, vull dir, jo crec que, com deia el Josep Maria, si no es remena, dius, espera, no ho toquem, que de moment anem aguantant. I el de la sanitat em fa la impressió de que hi ha alguna vendeta, alguna venjança personal d'un cap de d'allò, que, a més, els propis companys l'han desmentit. I, clar, és fàcil posar llistes d'espera. Bueno, no ho sé, o sigui, la meva experiència és que a mi m'està anant molt bé la sanitat pública. Molt bé. I la gent... amabilíssima i afabilíssima tots els allonses, vull dir, o sigui, a mi m'han tractat perfectament.
Però aquí hauríem de distingir, la vocació, anava a dir, dels professionals, l'ètica dels professionals és alta, o fins ara ha estat molt alta, ja no sé si queden cremats ja.
Això
no. Però
no
es pot abusar de que tu has de posar les condicions perquè aquesta gent treballi en condicions laborals, d'horaris i de dedicació i tal, doncs amb unes condicions que avui no es donen. És a dir, l'acumulació de coses acaben gastant la salut mental. Hi ha moltes baixes.
Sí?
Sí, vull dir, perquè no aguanten els horaris i les... però molt.
Però jo diria que els últims anys, va haver-hi uns anys que per la circumstància que fos, la sanitat pública anava relativament bé, i d'uns anys cap aquí s'han anat fent coses molt rares, allò acumulant horaris, aquí tenim infermeres que han d'anar als tres caps, un dia cada cap diferent,
sí.
que clar, que dius, a veure, perdoni, però aquesta persona te l'estàs carregant. Vull dir,
però això és una conseqüència de les retallades.
Sí. Clar, evidentment.
No, falta personal.
Evidentment,
sí.
És una conseqüència de les retallades. I mentrestant... hem tingut un ministre de Sanitat d'aquí a Catalunya que ha anat derivant malalts a la privada. Clar. Jo no tinc res contra la privada, però jo estic d'acord amb el Pasqual. Jo, quan ho he necessitat a la pública, m'han tractat la mar de bé i no m'han fet esperar mai, perquè ha sigut una urgència. Però, clar, si vas carregant-te la gent, si vas acumulant-te'ls i feines, si vas traient metges, si vas traient infermeres... si vas traient plantes d'hospitals, el Parc Taulí té una planta d'hospital tancada, pues serà per alguna cosa, no? Serà perquè no tenen gent o perquè no poden fer reformes. Aneu a veure els hospitals públics i veureu que necessiten reformes.
El tema és que, passada aquesta crisi, com deia la Carme, dius, ara ens hauríem de tornar a posar... Això passa també amb els salaris, amb tot... O sigui, hem passat una crisi. La gent entén que en temps de crisi hagi de
apretar-se el cinturó.
Apretar-se el cinturó, el que vulguis dir-li. Destrenyar el cinturó. Però clar, ara ja dius, bueno, tornem una vegada a la actitud d'abans. I el que penso és que no, el límit elàstic de tornar una altra vegada allà on havia començat sembla que no l'estem aconseguint. I això...
Mira, l'únic sector que està fent el que tu dius és el sector del totxo un altre cop.
Sí.
I aquí Sant Cugat, es dona la quantitat de grues que es veuen, menys al meu barri, d'allà al Colomer i de... a Vullpelleres i tal, quantitat de grues que estan construint, jo no sé.
No tornarem a caure amb
el mateix. Em fa por, jo no ho sé, el mercat com està, perquè els preus pugen.
S'està inflant un altre cop.
Però es construeix, a més. I llavors hi ha problemes derivades, doncs, no només en l'habitatge nou, sinó en l'habitatge de lloguer, que està incrementant-se els preus, qui arriba, qui no hi arriba. Aquí hi haurà una fracció de molta gent,
sí,
i molta
senyor.
Gent jove, sobretot, que no tindrà capacitat doncs, per accedir, i sobretot l'expulsaran d'allà on teòricament voldria viure. És a dir, doncs, si no puc viure a Sant Cugat, me n'haig d'anar, doncs, no sé on, no vull dir noms, però vull dir per marxar d'aquí, per trobar uns preus diferents, i a Barcelona passa el mateix. Doncs aquí hi ha una política que no sé si es pot incidir o no, però tornem a caure potser en una dinàmica...
Jo no sé si hem après masses coses.
Estem a l'inici d'una segona bombolla.
Exacte, no sé si hem après masses coses de la primera bombolla, no, perquè jo he sentit dir que el gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, però aquí es veu que no. Bueno, es veu que no, jo no ho sé, perquè no sé com es va disparar allò i com s'està disparant.
Però és la llei de l'oferta i la demanda. Mira, a costat de casa meva tinc un amic que venia al pis i no el venia perquè perquè era car.
I donaven poc. Ah,
perquè era car, perquè sí. Està ben situat. Però ara ja l'ha vengut, perquè diu que de cop i volta en una setmana li van sortir 4 compradors. Per tant...
Potser xinesos.
No,
però és igual, sí, sí. La veritat és que a nivell immobiliari s'està movent molt Sant Cugat en aquests moments. Sí. Ara, això vol dir que hi ha demanda, eh? Si no hi hagués demanda, ja t'asseguro jo que no, eh?
Hi ha demanda o hi ha estudis de prospectiva?
No, hi ha demanda.
Segurament també s'hauria de veure qui demana, és a dir, el tipus de demanda que hi ha, perquè són particulars, són immobiliàries...
Demanen gent que té pasta.
No? Jo no ho sé, perquè
saps que si tot tenim llogater que dius, escolti'm, doncs això ho deixo i me'n vaig i de més, i abans de que se'n vagi ja tens dos fent cua? Això fa molts anys que no passava, eh? Uh-huh. Vale, doncs.
Però què vols dir, que la demanda impedeix la bombolla?
No, si hi ha demanda, diguéssim, provoca de que es vagi, diguéssim, construint més i que...
Ara hi ha una
dinada. Va creixent la bombolla.
I que pugin els lloguers i de més.
Però fixa't que hi ha una cosa, si la gent ara se n'adona que els preus van pujant, diuen, escolta, abans de que pugin més,
sí,
doncs demano.
Clar.
I això, si dius, hi ha molta demanda perquè la gent té por que això encara pugi més. I al ver-hi això, doncs torna... Bueno, podem anar creant la bombolla sense durar.
Perquè els interessos...
Bueno, crearàs la bombolla si resulta que diguéssim que hi ha gent que diu l'única manera de guardar els meus estalvis és tornar-los a posar, diguéssim, amb el totxo.
Sí.
I això sí, a veure, aquí hi ha hagut molta gent que s'hi ha picat els dits,
sí,
diguéssim. Però també, diguéssim, doncs...
Hi ha gent que ha fet negoci.
Exacte. I aleshores diu, bueno, doncs és possible que jo pugui doncs, fer una mica de negoci, esclar. Sí. Els bancs és que és una cosa fantàstica, no? Perquè, vull dir, l'única cosa, diguéssim, que augmenten són els sous del Consell de Direcció i dels els càrrecs directius. Aquests sí que els augmenten els sous, els treballadors no, eh?
No.
Clar.
Home, hi ha bancs.
I aquest és el gran problema.
I els pensionistes dir, menys.
Hi ha bancs que tenen els seus treballadors com a autònoms. O sigui, no són contractats, sinó que són autònoms que treballen per aquell banc.
El problema d'això que estava dient ara dels sous dels càrrecs és que indueixen a altres empreses a que tinguin els mateixos sous que els bancs. O sigui, aquests fixen un sostre desitjat per directius d'altres empreses més privades, més petites, no sé què. És que el director aquest cobra no sé quant, i pues jo voy a por ello. I crec que això és una... indueixen els d'allò. I, evidentment, el gap aquest que ha d'haver-hi de 3,5 entre el director general i el manobre, diguem-ho així, clar, de seguit fan trampes. Perquè fixa't el que està dient la Maria, agafen autònoms, ja no tens referent per dir-li cobra no sé què, agafen una altra nòmina que és la nòmina de direcció, que llavors això ja no té res a veure amb la massa salarial. I clar, jo crec que aquí aquesta és la immoralitat dels alts càrrecs.
Ara molt. Sí, sí. Bueno, sempre...
Ara no, ja fa des dels anys 80,
sí, 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 però ara és molt, eh? Vull dir, ara és molt més, eh?
I el Narcís Serra crec que una de les coses que li tiren encara és això, dels alts... una vegada sabien que allò havia patat, dels alts sols que s'havien sí. posat.
Per això recordo que va passar quan hi va haver l'esclat del bomboll als Estats Units, que la Reserva Federal va donar uns diners en un banc i de més per rescatar-lo, i el Consell de Direcció del banc se'ls va repartir entre ells.
Ah.
No, no els va aplicar en el deute, no, no, se'l van repartir diguéssim entre ells, eh? I la Reserva Federal va tenir que dir, que no els hem donat per això, eh? I els van haver de tornar, eh?
Ah, sí.
I va haver, diguéssim, un procés i de més. Vull dir, esclar, és que, hosti, vull dir, aquí també hi ha hagut gent que ha sigut molt espavilada.
Aquí la segona part no sé si l'aconseguiríem veure.
No,
perquè...
la segona part aquí jo la veig més difícil.
Perquè, a veure, si els alts càrrecs són com el senyor Millet en el seu feina, en el seu treball, que tot era per comprar lingots d'or.
Ah, sí?
Sembla, sí, sembla ser que enviava el conserge a la secretària amb una pila de diners i a guardar els lingots d'or. Clar, aquest senyor deu pensar que és el més savi de tots i que els altres som tots burros, vull dir, no, que no ens mereixem guanyar diners, i els alts directius potser també s'ho pensen, no ho sé.
Jo crec que sí que hi ha una espècie d'orgull del sou. O sigui, hi ha gent que se'n vanta de poder tenir... el iate, el no sé quantos i el tal, i dius, home, a veure, tu què ets, que has estudiat la mateixa carrera que jo, o que has fet el mateix que jo, i en canvi aquells es pensen que estan en una... Bueno, jo no... Això, jo crec que el banc té aquest problema, i és que marca uns referents de salaris alts, i això s'hauria de corregir. I el segon problema és que quan els enganxes no tornen els calés.
Exacte.
Aquest és el problema.
Aquest és el gran problema.
És el control que comentàveu abans.
Sí, això, el problema és dir, aquesta societat nostra, quins mecanismes de control té de tot aquest moviment i aquesta dinàmica econòmica que hi ha. Hi ha molts casos d'aquests, jo penso que el Palau també és una mica de... que en un moment determinat es destapa, però ha viscut anys i panys d'aquesta manera i no saps moltes vegades per què hi ha hagut algú que ha quedat afectat. Exacte. O perjudicat i tal, que ha estirat la manta i llavors en surt la merda. Però, si no, doncs va passant,
sí, sí,
i aquí no passa
normalment
res.
Normalment és sempre perquè algú que es considera, diguéssim, perjudicat. Sí. I llavors ens diu, escolta'm, això no pot ser. No perquè sigui una persona honesta que digui, escolta'm, aquí està passant un malet. No, no, és perquè algú que també es volia sucar, diguéssim, no ha sucat prou. I llavors ens diu, escolta'm, que a mi em tocava més.
Jo veig que hi ha un altre sistema que a mi m'encanta, que és el periodisme d'investigació. O sigui, hi ha periodistes que fot la banya i que són gent seriosa i fan periodisme d'investigació.
Sí, tu creus això?
Algú d'aquests...
Jo tinc dubtes.
Sí?
No, jo crec que hi ha hagut periodista d'investigació, però alguns s'han hagut d'anar exilat a una altra banda.
Vale.
El periodisme d'investigació, de vegades...
Obligat.
En diem això... Obligat. Però que en el fons fan de corretge de transmissió d'algú que li ha passat una cosa que li interessa.
Sí.
És a dir, avui clar, treball
clar,
periodístic
sí,
n'hi ha.
Sí.
Però cada vegada menys, penso.
Potser el que li ha dit
de collita pròpia.
L'altre de seguir investigant sobre una frase que li ha dit...
En canvi l'altre diu, escolta tu, tinc aquest dossier. Té. Llavors,
però, a veure,
Josep Maria, ja saps que n'hi ha menys perquè tampoc no hi ha possibilitats de les empreses d'invertir. Això requereix de temps i de diners.
Anant a el que deia abans el Pasqual dels iates i la manera de viure, algú creu que un xaval de 26 anys, com és un dels fills del Pujol, es podia dedicar a tenir la casa Palau que tenia i a tenir els iates i els cotxes que tenia i a tenir la venda en exclusiva de totes les bancs de Santander? Clar.
Respondrem la pregunta un altre dia. Estem acabant, Pasqual.
Bueno, a l'Eldense, que va sortir un jugador que sense guanyar res...
Les apostes.
No, que sense guanyar res, o sigui, per honestedat pura, va denunciar els seus companys.
Sí, senyor. N'hi ha pocs, així.
Sí, sí.
Sí, però en queden,
afortunadament. Jo no sé si n'hi ha pocs,
Bueno,
no
és veritat, en queden encara.
Doncs aquest és un cas.
Gràcies a tots. Descansem la setmana que ve, per Setmana Santa. Recolliment i tranquil·litat, sí. Tornem després de vacances.
Molt
que vagi
bé.
Molt bé.
Vinga.
Gràcies.
Vinga a veure les caramelles, tu.
Així.
Sí? Quan?
Va sentir dilluns. Diumenge i dilluns.